Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
7 minuts que passen de les 4.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez. Oxidados dictadores y como cantaste a ver.
I per encetar aquesta temporada, avui hem volgut convidar, i també a aquesta nova hora, el primer Fabricació pròpia, un poeta contemporani que més marida els seus versos amb melodies com aquesta.
Soñaba con canciones inmortales.
Perdoneu, perquè és que m'he quedat com badant escoltant la veu de l'inconfusible Ismael Serrano amb aquesta Canción de Nuestra Vida, que és el primer senzill del disc que veurà la llum el proper 22 de setembre. A més, estem de sort, perquè el proper diumenge, 10 de setembre, és a dir, aquest diumenge que ve, el podrem veure en directe al Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat. Nous horitzons, podríem dir, per tant, per aquest cantautor madrileny que celebrem, que ens hagi volgut doncs, acompanyar en aquest primer dia de programa. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Uau, qué pasada. Perdóname, Ismael, yo no sé si vosotros también cómo lleváis, pero el papá, cuéntame otra vez. Yo de verdad, Ismael, no me canso nunca de escuchar esta canción.
Bueno, yo tampoco de cantarla, la verdad, porque... Tengo una deuda importante con esa canción, porque creo que sigue vigente, aun cuando uno la canta desde otro lugar, porque claro, por aquel entonces yo era un veinteañero que le reprochaba, le hacía un reproche a su padre, y ahora es un padre que busca un relato que contarle a sus hijos. Pero bueno, para mí sigue teniendo vigencia como lo tenía entonces.
Claro, porque Ismael, qué verano hemos vivido, por entre la polémica de Rubiales, asesinatos en Tailandia, pendientes de quién acabará gobernando España, ¿no? Es que es toda una fuente de inspiración para las letras, ¿no?, de tus canciones, acercando, podríamos decir, a cada rincón del mundo reflexiones en forma de canción. Esa es un poco la filosofía, ¿no?, de Ismael Serrano.
Sí, sí, uno le canta lo que le emociona y resulta que la visión de un mundo desigual te emociona y te inspira como para escribir canciones, la realidad política también. Yo creo que forma parte de la tradición del cantautor, ¿no? Esa capacidad para sentirse interpelado por una realidad pues que es a menudo convulsa y que merece una reflexión y que, bueno, también provocan unos sentimientos que merecen ser traducidos en forma de canción,
¿no? Claro, en el momento actual que estamos viviendo ahora, Ismael, es que podría dar para muchas canciones, ¿no?
Sí, podría dar para muchas canciones. Mira, hablábamos de Papá, cuéntame otra vez, y quizá la canción que tengamos que escribir en el futuro tenga que ser Mamá, cuéntame otra vez.
Por ejemplo.
Quizá ahora quienes están en primera línea de combate por un mundo mejor, quizás sean ellas las que nos están interpelando, las que están señalando, las que están resistiendo también el embate más reaccionario y demás. O sea que sí, sí, desde luego esta realidad merece unas cuantas canciones urgentes.
Escucha, un amante de la vida, como eres tú, ¿no? ¿Llegas a perder la fe en la humanidad en algún momento? ¿Te ha pasado, Ismael, de decir, ostras, es que esto, por favor, o sea, me bajo ya de la vida, ¿eh? Yo no, ya no sé cómo hacerlo.
No, porque no forma parte de mi carácter y porque creo en el ser humano y porque uno encuentra historias finalmente que te reconcilian con el mundo, aún en lo peor, quiero decir. Nos ha tocado vivir una pandemia, nos ha tocado vivir cosas terribles y entre tanto horror siempre había, pues eso, actos de solidaridad, uno asistía a momentos en los que la gente era capaz de dar también lo mejor de sí mismo de manera insospechada, ¿no? Y a veces el ruido yo creo que sobredimensiona la capacidad que tiene de influir en la realidad. Quiero decir que a veces nosotros creemos que todo ruido, que todo... y no es tan así. Yo creo que las redes sociales en ese sentido juegan en contra porque sobredimensionan la crispación y la tensión, y yo creo que la gente en su mayoría está en otra. Yo no pierdo la fe en el ser humano, ¿no? Yo creo que muchas veces damos por perdidas batallas que aún están en disputa. Y yo creo que no debemos. Bueno, las madres de la Plaza de Mayo dicen que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que quizás se trate de no abandonar,
de no abandonar,
¿no?
Y de
seguir teniendo fe.
Tal cual. Mira, ahora que estabas hablando de las redes sociales, podríamos decir que un poco el gran problema de las redes es que nos han educado en esta descontextualización, ¿no? Muchas veces.
Tal cual. No existe el contexto, porque además la esencia de las redes sociales consiste en encapsular el mensaje todo lo que se puede, y además el algoritmo se empeña en ofrecernos solo, pues eso, en alimentar nuestro sesgo de confirmación, en alimentar nuestros prejuicios, y vamos, que está demostrado que su funcionamiento y sus dinámicas se basan fundamentalmente en eso, ¿no? Torcer el brazo al algoritmo es muy difícil en muchos aspectos. Y bueno, y sí, yo creo que las redes sociales, entender cómo funcionan y tratar de torcer el brazo al algoritmo, entender cómo esas dinámicas a veces distorsionan nuestra visión de la realidad, yo creo que es un ejercicio muy necesario en estos tiempos, sí.
Estem parlant amb l'Ismael Serrano. Anem a escoltar una mica més aquesta canció de Nuestra Vida, que és el primer senzill del disc que veurà la llum el proper 22 de setembre, i sona així.
El mundo crecía en cada palabra y yo era tu aprendiz. Escribo junto a ti la canción de nuestra vida. Está por escribir nuestra historia todavía.
Hablemos de tu disco, Ismael, ¿qué te parece? Porque, como decíamos, estrenas disco el próximo 22 de septiembre, la canción de Nuestra Vida que estamos escuchando ahora de fondo aquí al Fabricació Pròpia Ràdio Estel. Te queríamos preguntar, ¿cómo va la previa? ¿Cómo lo llevas? Porque después de 25 años, a un lado y otro del océano, guitarra en hombro, Ismael, 25 años, que por cierto es una cifra rotunda, ¿eh?
Sí, son muchos años, ¿verdad? Pero sí, pasan volando.
Pasan volando.
Y con todo y con eso sigo poniéndome nervioso. La verdad es que cuando termino un disco en el que uno ha depositado tanto de uno, tantas cosas tan íntimas y demás, cuando lo vas a sacar, por un lado tienes unas ganas terribles de que la gente lo escuche, pero por otro lado te aterra y dices, ¿pero para qué sacarlo si está muy bonito así? Y va a ser sometido a juicio de la gente y demás, del que escucha, de la audiencia. Bueno, muchos nervios, pero es verdad que estoy muy contento. Es un disco, bueno, es un disco que yo creo que tiene la intención de invitar a amigarse con el paso del tiempo. La canción de Nuestra Vida, esto que estamos oyendo, habla un poco de eso también, ¿no? Después de Papá, Cuéntame Otra Vez, de tanto como nos ha pasado, entender que la canción de Nuestra Vida aún está por escribir, ¿no? Que es el proceso de composición, digamos. Es algo, bueno, es un estado permanente, por así decirlo, porque siempre estamos buscando argumentos para canciones y argumentos para nuestra vida, ¿no? Y la vida nos lo va ofreciendo aún en los momentos también difíciles. O sea, no quiero caer en los tópicos de los manuales de autoayuda que dicen que si uno quiere, puede, que uno puede cumplir todos los sueños que quiere. No es tan así, pero bueno, quizá soñar no es suficiente, pero sí necesario, y creo que de eso habla el disco, de seguir soñando, ¿no?
Por tanto, Ismael, ¿tú sientes que la canción de tu vida aún está por escribir? ¿Tienes aún, ¿no?, estas ganas de contar cosas, ¿no? Entiendo.
A mí me siguen pasando cosas que me siguen motivando. O sea, yo tengo dos hijos maravillosos que me han enseñado a redefinir mi vida, mi mirada. Sigo viviendo cosas, conociendo a gente, sigo emprendiendo viajes, sigo esperanzado, tal y como te decía antes. por un futuro mejor. Es verdad que la realidad es convulsa y es difícil, pero creo que fundamentalmente ahora es virulenta y ruidosa porque se resiste a algo nuevo que está emergiendo, ¿no? A un modelo que se agota y que perpetúa su crisis de una manera u otra, y ante cuya crisis pues hay mucha gente que quiere repensar la realidad. Entonces, bueno, yo soy optimista y sigo encontrando canciones y motivos para seguir buscando la canción de mi vida.
Claro, entendemos también, Ismael, que defender muchas veces, a ver cómo lo ves, el canon del cantautor, ¿no? Desde un punto de vista musical y formal, muchas veces incluso tiene algo de revolucionario con todo lo que estamos viviendo,
totalmente,
¿no? Musicalmente, ¿no? ¿No crees?
A mí sí me lo parece, reivindicar además el canon, como bien dices, o sea, en un contexto, hablábamos antes del algoritmo, de las escuchas, de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales han alimentado nuestro déficit de atención, y los cantautores lo que hacemos es contar relatos que nos empujan a reflexionar, a seguir el hilo argumental, por así decirlo. Nosotros nos juega en contra, pues eso, un algoritmo que te impide desarrollar a veces una historia. Cuando tú ves las visualizaciones de YouTube, pues son muy pocas las que llegan a término, quiere decir, a veces nos ponemos un vídeo y vemos unos segundos porque no tenemos esa capacidad de atención que requiere. Entonces, bueno, los cantautores, cuando proponemos un relato, pues de alguna manera exigimos un poquito más de atención, y en ese sentido no lo tienes todo a tu favor, con lo cual apostar por un género que no lo tiene todo a tu favor, pues sí, yo creo que tiene algo revolucionario, y sobre todo también, y perdona que me enrolle,
no,
un género que a lo que cuesta es hablar del nosotros, en un momento en el que nos miramos el ombligo y, sí, y hablamos tanto del yo, de lo que a mí me pasa, de lo que sí le pasa a uno casi aislado en el mundo, ¿no? Ante ese hiperindividualismo terrible en el que vivimos un poco, pues los cantautores le hablan al nosotros, a los paisajes compartidos, a los anhelos compartidos. Y eso no es algo menor, porque nos ayuda a recuperar una cierta sensibilidad de animales sociales que parecemos haber perdido a veces, ¿no?
Wow, está, ¿no? Que somos humanos, ¿no? Que a veces se nos pasa por alto, sobre todo esto, ¿no?
Sí, sobre todo porque vivimos en un modelo de sociedad que tiende a, pues eso, a atomizar la sociedad, a que se pierdan los vínculos. Este disco habla también de eso. Hay una canción que se llama Tiempo, que habla casi de, pues eso, de nuestro derecho al uso de nuestro tiempo sin culpa, ¿no? Porque muchas veces cuando lo empleamos para el ocio, que debiera ser como un derecho absoluto, pues parece que le estamos usurpando el tiempo al trabajo y a otras cosas que no, nos dicen que lo merecen más, y no están así. O sea, ser capaces de amigarse, este disco habla de eso, de amigarse con el paso del tiempo y amigarse con uno mismo y reivindicarse a uno mismo en un contexto que a veces resulta un tanto hostil, ¿no?
Totalmente. Mira, fijar, estábamos hablando de estos 25 años que aporta Ismael Serrano als escenaris, crean, fabrican música. Ismael, en este momento de componer, ¿te sientes absolutamente libre? O sea, no sé si has hecho balance de estos 25 años, seguro que sí, ¿no? Pero con todo lo que está cayendo ahora, que hablábamos durante esta entrevista, ¿no? De la cultura de la cancelación, que yo no sé si es algo de que realmente ahora está pasando, pero ¿qué ha pasado? No sé cómo lo valoras tú, ¿eh? Si en algún otro momento de tu trayectoria también te has encontrado en esta situación.
Bueno, no lo sé. Yo realmente no sé si es un problema. Que esto de la cancelación es que a veces detrás de un cierto discurso, yo no dudo, por supuesto que sí, que existe una cultura, hay una ola de puritanismo que habrá quien se sienta un poco censurado, por así decirlo, pero yo creo que hay a veces un tanto de sobreactuación. Quiero decir, antes la censura, los cantautores saben bien lo que es la censura, quiero decir, los cantautores no mi generación,
evidentemente. Yeah. Sí.
Evidentemente, pero esa generación con la que hemos crecido, ¿no? Desde Víctor Manuel Serrat, La Reta tenía una canción que hablaba de un tipo que él pensaba que era su mayor fan hasta que descubrió que era el censor, que iba a todos sus conciertos para ver lo que decía y lo que podía, y para luego decirle lo que podía decir. Quiero decir que la censura es algo muy, muy, muy serio que ha operado de forma terrible, y yo creo que a veces manejamos con una cierta soltura, ¿no? lo que es censura. Pero bueno, quiero decir, siempre lo ha existido, siempre ha habido gente bien pensante que se ha escandalizado ante las cosas que ha dicho, ante, bueno, pues las verdades del bufón, ¿no? Siempre ha habido quien se ha escandalizado cuando sí. El bufón ha hecho sátira y ha dicho cosas que los bien pensantes pensaban que no se debían decir. Bueno, a día de hoy ese problema supongo que no ha dejado de existir. No sé si con la gravedad con la que algunos la utilizan para, yo creo muchas veces de legitimar ciertas, pues bueno, ciertas cosas que a mí no me parecen mal. Quiero decir, cuando se habla de lo políticamente correcto, hombre, pues a lo mejor hay cosas de lo políticamente correcto que no están mal, ¿no? Uh-huh. O sea, superar ciertos prejuicios y, o dejar de hacer chistes sobre ciertas cosas que... pues eso también denota que la sociedad ha evolucionado y tampoco está tan mal, ¿no? Otra cosa es el delito, otra cosa es convertir en delito el mal gusto, que eso sí a mí me parece peligroso. En general, tipificar como delito lo que para algunos es pecado, eso es terrible, ¿no? Por supuesto.
Estem escoltant l'Ismael Serrano, estaríamos escuchando a Ismael. Bueno, de hecho, te tenemos que confesar una cosa. También hemos querido invitarte al primer programa, aparte perquè, recordem, Ismael Serrano estarà aquest diumenge 10 de setembre al Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, serà a les 7 de la tarda, actuant. Però, Ismael, nosotros te hemos invitado en este primer programa del Fabricació Pròpia perquè tu nuevo álbum és tot... Es lo que estabas hablando un poco, ¿no? Es una oda a la vida, al momento presente, ¿no? O sea, sí. No sabemos cómo sí. Te lo haces, pero terminas siempre viendo esta cara positiva de las cosas, ¿no? Es un poco así, ¿no? Como se ha de vivir también.
Bueno, yo lo intento. Es verdad que a los cantautores nos cae el San Benito de ser los más tristes del barrio y del panorama musical, pero paradójicamente luego somos los que más fe tenemos en el ser humano, en tanto en cuanto seguimos negándonos a dar ciertas batallas por perdidas. Fíjate qué cosas, ¿no?
Totalmente.
Se da esa contradicción porque sí. Somos los que no, los incombustibles, y no nos resignamos y sin embargo somos los más tristes. Yo en cualquier caso reivindico también las canciones tristes porque resultan muy terapéuticas.
Totalmente,
pero
curadoras.
Sí, es verdad.
Sí, sí, son sanadoras las canciones tristes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ismael. Las teníamos que reivindicar siempre.
Sí, sí, absolutamente. A mí me han salvado la vida muchas veces las canciones tristes. Y no se las pone uno porque sea un masoquista que le gusta sufrir, sino porque le gusta sentirse acompañado y entender que hubo alguien como tú que fue capaz de rescatar algo de belleza entre tantos escombros. O sea, que te hace sentir, pues eso, que se puede seguir para adelante y se puede levantar la mirada.
Escuchad,
pero bueno, con todo y con eso, más allá de que hagamos canciones tristes,
sí.
También los cantautores somos capaces de levantar la mirada i seguir soñando con un mundo mejor.
Doncs estem parlant amb l'Ismael Serrano, que, por cierto, Ismael, ara comentabas, decías, hablabas de Serrat. Tu nuevo disco incluye la reinterpretación de un viejo tema y una versión de un autor admirado. Entiendo que no nos puedes dar alguna pista de este autor.
Sí.
Ah, explícanos.
Sí, puedo dar las pistas porque sí.
Hay dos versiones.
Hay dos versiones de y son insospechadas. Bueno, una no tanto porque es Fito Páez, que es una canción muy bonita... Se llama Un vestido de un amor, que es preciosa, que la han cantado multitud de artistas, y a mí yo la he cantado por darme ese gusto, porque no sé si voy a estar a la altura de las mil versiones que se han hecho.
¿Sí?
Y hay otra que en un arrebato de osadía me ha dado por coger una canción, una bachata de Juan Luis Guerra, y llevármela al terreno cantautoril.
¡Wow!
Y he cantado Burbujas de amor como me imaginaba que podría cantarla un trovador. Bueno, no como imaginaba, la he cantado a mi manera
sí.
Y a mi gusto. Y yo creo que ha quedado muy chula. Además, la han utilizado para una película hermosa que se va a estrenar dentro de poco aquí, que es un ¿sí? documental de una directora de cine que se llama Maite Alberdi, uh-huh. Una directora chilena, la ha incluido en la banda sonora. Es un documental precioso, se llama La Memoria... Precioso y terrible, porque, bueno, en fin, se llama La Memoria Infinita,
¿sí?
Que cuando estén en las pantallas yo invito a la gente a que lo vea, porque uh-huh. Lo va a disfrutar, no ya solo porque aparezca mi canción, sino porque
vale la pena,
es una maravilla.
¿No? Uh-huh. Bueno, pues tenemos que esperar por eso a escucharlo el 22 de septiembre, que saldrá la luz en el nuevo disco de Ismael Serrano, pero això sí, recordem, que aquest diumenge teniu l'oportunitat de veure-la en directe. Mira, estamos escuchando ahora la mítica bachata Burbujas de Amor. Es que tiene, Juan Luis Guerra, que es maravilloso. Tengo ganas de escuchar, es que es un temazo.
Es un temazo.
Hacemos una cosa, vamos a repasar otros temas, porque de este nuevo disco de Ismael Serrano tenemos tres temas que ya conocemos, Ismael. Vamos a repasar el segundo, que suena así de bien, que es Saber Ganar.
Yo que siempre creí saber perder, licenciado en las escuelas del fracaso, expulsado de los bares del Edén, el fantasma de tu futuro pasado. Y orgulloso siempre me jacté de apostar al caballo equivocado. La derrota a mí me sentaba muy bien, y resulta que esta noche hemos ganado. De repente tres laureles a mi cuarto, la república mi reino de derrota, alas de ángel para todos los diablos, betadine para mi sonrisa rota. Experto en derrotas, rey del desatino, cantando al abrigo de un cielo nublado, trajeron tus manos estrellas fugaces.
Ostras, es que, o sea, me sabe mal incluso cortar esta canción, ¿eh, Ismael? Saber y ganar. Sí. Escucha, con el tiempo se aprende a ganar y a perder, ¿crees?
Bueno, a veces es más difícil aprender a ganar, quiero decir, sobre todo los que tenemos esa vocación de perdedores que cultivamos más de lo debido en nuestras canciones. Es que convengamos que los cantautores somos dados a eso, ¿no? A ponernos en plan derrotista, a cultivar esa pose de perdedor, de fracaso. Y yo me quería rebelar ante eso y decir, no, joder, saber, ya está demostrado que sabemos perder. Demostremos que sabemos ganar, o sea, claro, por una vez. Lo que pasa es que intenté hacer una canción que intentaba celebrar la victoria, ¿sí?, e inevitablemente pues me salió melancólica. O sea, que sé ganar un poquito. Tampoco demasiado.
Tampoco mucho. Por cierto, 18 discos ya en estos 25 años de carrera, Ismael, ya vamos acabando. Tú empezaste muy, muy joven con este oficio de componer y tocar tus propias canciones. De hecho, creciste en el barrio de Vallecas. Yo no sé, ¿estás en Madrid ahora, Ismael? ¿Estás en...?
Sí.
¿Cómo llevaste ayer lo de la alerta del Dana, por cierto? Que también ha sido uno de los temas más comentados.
Bueno, pues con la precaución necesaria. Vale. Hay quienes están escandalizados porque nos saltó una alerta en el móvil y a la gente le pareció fatal que le avisen de que se iba a desencadenar una tormenta, y ha sido terrible. Quizá aquí no en la capital, es que hay gente que cree que si no ocurre en la capital no ocurre en ningún sitio.
Bueno, esto es un clásico, claro. Uh-huh.
Claro, pero es que a 50, 30, 40 kilómetros de aquí, de la Puerta del Sol, las tormentas han sido devastadoras y, bueno, y hay víctimas mortales, por desgracia. O sea que ha sido bastante terrible, pero bueno, y denota también, yo creo que eso, de cómo, bueno, pues el clima se está convirtiendo en algo difícil de predecir y algo extremo para lo que nos tenemos que preparar. Y no parece que... parece que hay quien se niega a afrontar una realidad que, vamos, que no sé, no entiendo qué más evidencias necesitan
puede pasar,
para entender.
¿No?
Claro, absolutamente.
Oye, escucha, quería comentar ya para acabar el tema de Vallecas. De hecho, según sabemos, incluso dejaste los estudios, estabas estudiando ciencias físicas en la universidad, ¿no? Por la música. ¿Tú te imaginas ahora una vida estudiando las estrellas, Ismael?
Pues me gustaba mucho, y gran parte de mis amigos estudiaron en la facultad y ahora son astrónomos. Algunos se dedican a la investigación, otros a la docencia, y sí me gustaba la física, se me daba bien. Me tengo además un recuerdo de la facultad, porque la facultad, bueno, es ese lugar en el que uno no solo se forma académicamente, ¿no?, sino se forma, yo qué sé, sentimentalmente,
sí,
políticamente.
Totalmente. De todo, claro.
Entonces es un tiempo efervescente. Lo fue para mí, pero bueno, muchas veces lo pienso, que igual yo podía, si mi vida hubiera sido otra, podía estar dando clases quizá en un instituto, enseñando las leyes de la termodinámica a chavales que están interesados en cualquier otra cosa menos en las leyes de la termodinámica, no lo sé. Y bueno, no lo sé, supongo que hubiera vivido igualmente, no de la música, pero sí con la música, porque la música es algo indispensable en mi vida, y supongo que lo hubiera sido también aunque hubiera terminado la carrera.
Totalmente, porque te has replanteado alguna vez tu carrera, decir, mira, va, lo dejo y me dedico a otra cosa.
Sí, todos tenemos la tentación a veces de... Sí, todos tenemos momentos de bajón, claro, en el sentido de que, lo decíamos antes, que este oficio, cuando eliges esta música, esa sensación de estar pedaleando constantemente, porque si no la bicicleta se cae, nunca te deja, o sea, siempre está contigo. O sea, este disco no va a sonar en las radios, en las fórmulas radiofónicas convencionales. Cuando ahora yo tengo el disco... piensas, bueno, ¿cómo lo puedo promocionar? ¿A qué programas de televisión puedo ir? Yeah. A ninguno, prácticamente, quiero decir, no tienes muchas ventanas en las que poder exhibirlo y tal, y a veces eso es frustrante, porque tú dices, oye, yo quiero mostrar, quiero poder llegar. Entonces, bueno, la verdad es que tengo que reconocer que soy un hombre de éxito porque me va muy bien en la música, porque no solamente en España, sino, no quiero que suene a vanidoso, pero bueno, tenemos unas largas giras que nos llevan a recorrer toda España y toda Latinoamérica, y nos va muy bien, pero a veces pues como todo en la vida, a veces uno pues se le hace cuesta arriba, es estar todo el rato eso, sintiendo que lo haces todo a pulmón y que se hace difícil. Pero bueno, supongo que a todos nos pasa, quiero decir, que no somos muy conscientes de los privilegios que tenemos.
Yo creo que no, totalmente de acuerdo.
Y yo debería ser lo más de la suerte que tengo por vivir como vivo el oficio.
Oye, Ismael, aquí suena muchísimo Radio Estel. De hecho, suena siempre.
Gracias.
Ismael Serrano.
Gracias.
Sin duda que continuarà sonant amb aquesta canció de Nuestra Vida. Recorda, aquest diumenge 10 de setembre tindreu l'oportunitat de viure en directe en el marc del Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, la veu d'Ismael Serrano, que de momento estos tres temes que conocemos de tu nuevo disco saldran. Les cantes, Ismael? Les cantaràs en este concierto?
Sí, las cantamos, sí, las cantaremos.
Bueno, oye, pues que vaya muy bien y muchísimas gracias por esta conversación. En este primer día de la fabricación propia. Ha sido un placer, Ismael.
Igualmente, muchísimas gracias.
Un abrazo.
El mundo crecía en cada palabra y yo era tu aprendiz. Escribo junto a ti una canción de nuestra vida. Está
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial, perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Quatre minuts que passen de dos quarts de cinc. Anem passant la tarda plegats. Ens hem d'acostumar a Marta Jarge.
Sí, bon dia.
Diria malament, el fabricació pròpia. Meus? I jo crec, no sé si m'havia equivocat alguna vegada, probablement amb el cognom.
Sembla que no. Sí que m'havies dit al principi de la primera temporada Montse, em sembla que em deies tota l'estona.
Raquel.
O Raquel.
Que sí?
Però amb el cognom no.
No.
Però
escolta'm, estem molt ben acompanyades perquè d'aquí res analitzarem l'actualitat amb el professor Manonelles.
Sí.
Que sempre és un plaer.
Home, i més ara tornant de vacances, que hem estat una mica despistades, i ens interessa que un professor ens posi el dia i ens situï el mapa.
De fet, el podem saludar. Mira com estic jo ja, eh? Com m'estàs posant nerviosa, Manuel.
Ets
bona
tu,
seràs tu. Bona tarda. Bona tarda, exacte.
Que m'escapi molt bon dia.
Exacte.
Ho veus, Manuel, que et dona les culpes a tu.
Sí, evidentment.
Abans d'analitzar l'actualitat del món amb el professor Manonelles, deixeu-me explicar una cosa. Jarka, tu t'ha quedat clar que el proper divendres, Vall de Núria celebra la festivitat de la Mare de Déu.
Home.
Que és un dels dies més importants de la Vall.
Clar.
Per tant, què?
Doncs cap allà, cap a Núria.
Clar, és que t'esperen a la Vall de Núria amb un concert a l'església. Després hi haurà la popular missa solemne, la processó de les Núries. Això és molt tradicional.
I a més s'hi pot arribar amb tren. Per tant, facilíssim.
Fàcil, accessible. De fet, deixem tornar amb aquesta processó de les Núries perquè suportant el pes de la Mare de Déu a les seves espatlles fins a l'ermita de Sant Gil...
Imagina't.
És una passada. Una diada que reflecteix el sentit de la tradició i la devoció que dèiem. Mira, si vols saber més, pots trobar tota la informació a valldenúria.cat. Recorda, 8 de setembre, aquest divendres, vine a viure la festivitat de la Mare de Déu de Núria a la Vall de Núria.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Thank you. Va, que com dèiem, el fabricació pròpia no volem perdre de vista el món en el que vivim, com deia la Harke, el que passa més enllà de les nostres fronteres, i per això un any més contem amb un analista, un expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull, perquè ens situï, podríem dir-ho d'alguna manera, Harke,
sí,
ens desgrani els grans temes del moment. Ben tornat. Novament.
Encantat d'estar amb aquesta nova aventura de tardes.
T'agrada la nova sintonia, Manuel?
M'agrada.
Sí? Té un punt de flow, no?, que se li diu ara, aquest punt de...
És elegant. Jo trobo que és elegant, que el Manuel ja sempre ve vens amb vestit. Sí que és veritat, vestit i camisa.
Despullat no vinc.
No.
Com el rei.
No, però que no vens amb samarreta de tirants.
No.
Vull dir, vens amb d'etiqueta.
Escolta, he mudat. Mira, abans d'entrar en matèria, a mi el que m'interessa també, com ha anat l'estiu?
Ha anat molt bé.
Sí?
Sí. Ha anat molt bé. La Núria petita de casa, jo tinc... La petita es diu Núria, ara que parlàveu de Núria.
Mira, divendres.
Doncs sí, estem tots ben morenos. El problema és ara que ens hem de tornar a incorporar a la...
De mica en mica.
Això es va perdre, això es perd molt ràpid,
sí,
eh?
Sí, el moreno també.
El moreno de Còrsega també es perd.
Exacte.
Escolta, ara sí que ens endinsem en el món internacional. Hi ha hagut algun moviment, per començar, que ens destacaries?
Home, a veure, jo crec que, sobretot, aquest estiu, malauradament, la realitat global del canvi climàtic... l'hem patit tots a un nivell bastant important, no? Jo crec que s'està començant a prendre consciència. La qüestió és si aquesta consciència té un fet i uns efectes i unes decisions a prendre, no? Evidentment, el dossier d'Ucraïna continua sent un dels dossiers centrals i, per altra banda, també hi ha tot un tema vinculat al que jo en dic les noves hegemonies, que segurament ha quedat una mica més desapercebut perquè és menys atractiu, no? Però, vull dir, hi ha hagut una reunió dels BRICS, que és Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica, on s'ha ampliat a nous països. Ja ho comentàvem l'altre dia, tota una competència, jo dic la Lluna com a metàfora, no?, de les noves hegemonies que volen tots arribar a la Lluna, no?, la missió que ha fet la Índia, la missió fallida de Rússia.
Sí, que de fet ningú s'esperava, no?, que la Índia fos la primera potència a arribar al pol sud de la Lluna.
És que la Índia se n'haurà de parlar més del que en parlem.
Ara. Veus, és que per això és important tenir el Manuel.
I, de fet, que la temporada passada el Manuel, el professor Manonelles, ja ens ho deia, això. Sí, ja ens vas avisar que la Índia...
Primer perquè ja passa a ser el país més poblat del món. Ja no és la Xina, ja és la Índia. I és cert que no té encara el gruix que té la Xina, però un dels problemes que té ara la Xina, que és demogràfic, és a dir, se'ls comença a envellir la població, i això de cara a créixer i a ser una potència és un problema, la Índia no el té, no? Precisament va una mica desbordada en aquest sentit. Però també és una potència tecnològica, és una potència regional, amb unes dinàmiques internes no tampoc especialment positives, eh? Hi ha unes tensions molt fortes entre la majoria, diguem-ne, hindú i la minoria, però, esclar, una minoria de 200 milions musulmana, però és un dels grans països del futur, doncs, on ells van fent, diguem-ne, a diferència d'altres, ells van tirant cap endavant, tenen ambicions molt potents, i segurament en un futur veurem una dinàmica a l'Àsia d'enfrontament contundent entre la Xina i la Índia per la primacia en aquell entorn, no?, que cada vegada és més al centre del món, no?, aquests últims, diguem-ne, dècades ha viscut l'Atlàntic o fins i tot a segles, i tot això s'està movent, i allà hi ha dos grans potències. Una és una democràcia, amb totes les seves coses, l'altra no ho és. Són temes interessants, no? I aquesta capacitat tecnològica que ha demostrat la Índia respecte a Rússia, no?, que Rússia era històricament també una gran potència amb l'entorn espacial i amb el tema també de no tant de noves tecnologies, però científic i tal, doncs, bueno, és una bona analogia, no? Ara el Japó es torna a mobilitzar, a veure si ells també hi van... Bé. És un terreny de joc de les grans potències. Si tu vols ser una gran potència, has d'arribar a la Lluna. Si també arribes al costat fosc i ets el primer, doncs et poses una medalla, que déu-n'hi-do. Serà que també, com que fan castells, hi ha un petit poble de la Índia que fan castells...
Sí?
Doncs potser
quin poble és, de l'Índia?
Ja et diré el nom perquè té un nom molt indi, diguem-ne. Però hi ha hagut intercanvis entre Vilafranca i allà, i ja hi ha hagut...
S'han agermanat, no?
Que són els que van a fer, diguéssim, l'Erasmus a la Índia, que també s'apunten a casar els catalans, o...?
No, és una tradició índia de fer un tipus... És una tradició religiosa índia de fer unes torres humanes menys sofisticades que els castells, però més massives... Diguem,
hi ha més gent, hi ha més pinya.
Ah, sí, a la Índia problemes de gent no en tens, diguem-ne. I fins i tot hi ha hagut algun moment on s'han generat algun tipus d'intercanvis. No? Bueno, feia gràcia comentar-ho.
Van arribar tan amunt, mira, van arribar fins a la Lluna. A veure, Manuel, nosaltres avui per això, els propers minuts, ens volem quedar en un altre país que sí que ens ha donat també titulars aquest estiu, que és Rússia, perquè recordem que aquest 23 d'agost una notícia ens deixava molts de pedra, que anàvem ja seguint tots aquests afers i ja ens sospitàvem alguna cosa. El líder de Wagner, el Prigozhin, moria en l'accident d'avió on viatjava. De fet, Manuel, des que Putin va arribar al poder, ara fa ja 23 anys, han caigut rivals, periodistes i empresaris.
Ha caigut bastanta gent, sí, sí, i la que no sabem, perquè depèn del focus que hi pugui haver, doncs... també diré que no és res, malauradament, estrany en la història de Rússia. Uh-huh. És a dir, en la majoria dels moments Rússia s'ha gestionat amb uns lideratges molt forts, per dir-ho d'una forma elegant, i aquests lideratges forts, l'ús de la violència és un fet habitual. Si no, tu mires com Pere el Gran, o fins i tot abans Ivan el Terrible, va constituir el que és el nucli de la Rússia moderna, Pere el Gran, com va modernitzar el seu país, i el va obrir a Europa, i en va fer una gran potència, Caterina la Gran, bueno, però començava a matar el seu marit, que era el Sar, per ser ella la Sarina, a pesar de que ella havia nascut a Prússia i convertir-se una de les grans. Doncs hi ha una tradició, ho mires amb Stalin, ho mires amb d'altres, doncs lideratges molt forts que, doncs, la dissidència, en comptes de gestionar-la a través del Parlament, doncs es gestiona d'una altra manera. Uh-huh. No? I és cert que aquests dies, arrel d'aquest accident tan estrany, estrany per moltes coses, no només per...
És que ha estat molt estrany. O sigui, ara, perdoneu, des de... Digues, digues.
Que en Prigozhin hi havia moltes possibilitats, per dir-ho fi, que no duraria massa. Això hi havia una sensació a l'aire.
Això era evident.
Que no acabaria bé.
La qüestió era com, quan... I la manera aquesta tan extrovertida de fer-ho a mi m'ha sorprès. No m'ha sorprès el fet de que hagi passat. El que sigui tan extrovertit i tan obert i tan evident m'ha estranyat.
És que ha estat de pel·lícula, perdona, no?
Sí, sí,
una
sí.
Una mica,
sí, sí.
O sigui, aquest accident d'avió...
De manual, per dir-ho així, no? Perquè és estrany que la cúpula de banc volessin en el mateix avió. De fet, tu, Manel, dius que hi ha molts elements que generen dubtes.
Sobre aquest accident.
D'aquest accident.
És a dir, jo no diré el que ningú diu, perquè tu vas llegint cap article i cap mitjà seriós s'atreveix a dir el que tothom pensa.
Clar.
Llavors, si la gent seriosa no ho diu, jo no sóc tan de seriós, però faré de seriós i no ho diré. Però el que és evident és que al darrere d'aquest accident tothom hi veu una mà a l'entorn del poder del Kremlin, no? Llavors, estem parlant, primer, pel que dèiem, és a dir, el que és estrany és que uns senyors mercenaris, que de perles no tenen res, diguem-ne, vull dir que són uns personatges tal, acostumats també a fer coses molt estranyes, a l'hora de gestionar la seva seguretat, quan ells mateixos eren conscients que podien ser objectius. Primera, Prigozhin no només tenia darrerament el Putin que se li havia enfadat, tenia enemics a dins de Rússia, tenia enemics a fora de Rússia, a Ucraïna en tenia molts, a dins de Rússia hi havia altra gent que estava molt enfadada amb ell, a l'Àfrica, on ell té negocis i coses molt estranyes de tenir...
Estava en molts jardins.
Estava en molts jardins. Llavors, que a més, viatgi la cúpula sencera, dins del mateix avió, són coses molt estranyes. Hi ha qui diu que era un senyor que tenia molta autoconfiança, que això era un dels seus principals errors. A mi m'estranya.
Ah, sí? O sigui, defensen justament això, que era...
Era una persona que ell creia que no li passaria res.
Que no li passaria mai res. I va dir, jo, que... no?
De fet, també ja hi va haver un accident molt estrany a l'Àfrica el 2019, on se'l va donar per mort i després va reaparèixer. Però, per una banda, ja és molt estrany la manca de curesa en la seguretat pròpia, no? Per part d'ell i de tota la cúpula, perquè, clar, en tot cas, doncs, viatges amb la cúpula separades, vull dir, no viatges tots junts d'aquesta manera. Per l'altra, doncs, la rapidesa amb què tot s'ha investigat, la rapidesa amb què s'han tingut els resultats, per clarificar que sí, que està mort i que l'hem trobat, i doncs ja...
És veritat, perquè ha anat tot molt ràpid, no?
Primer ha anat molt ràpid, però és que a més ha anat ràpid fora dels canals que pertoquen, perquè hi ha a la Federació Russa i alguns països exsoviètics hi ha un comitè, el Comitè Interestatal d'Aviació, que es dedica a investigar els accidents d'avió. En aquest cas no els hi han deixat. Ells mateixos s'han inhibit, i llavors la investigació l'està fent una investigació especial que la porta el govern rus i que, més casualment, l'investigador reporta directament a Putin.
Què insinues, Manuel?
No insinuo res. El que insinuo és que és molt estrany. Tot plegat.
No, dic, perquè hi ha veus, però és que, a més, hi ha veus que diuen que, no, si que podrien posar en dubte fins i tot...
Ah, bueno. Jo el que dic és que el propi portaveu del Putin ha acceptat la possibilitat... No, la possibilitat de que allò sigui no sigui un accident. Però, clar, que el mateix portaveu del Putin digui això potser no ha sigut un accident. Ah, però això no ho investigarà ningú perquè això és un afer rus. Dius, home, doncs expliqui-m'ho.
Clar. O sigui, què vol dir que això, com és un afer rus, no s'ha d'investigar, no? Perquè ens pertoca només a nosaltres.
És que ho han fet nosaltres, no us donarem pas les proves.
Una altra pregunta clau en aquest sentit.
Una altra cosa és els que diguin si ha mort o ha mort. Jo, a les alçades...
Tu què creus?
A les alçades que hem arribat, amb els enterraments, amb les famílies, encara que els enterraments siguin secrets i tots plegats, jo, com que no soc de teoria conspirativa, fins que no es demostri el contrari, ara potser està la famosa illa on hi ha l'Elvis Presley, on hi ha la... com es diu, on hi ha el Kennedy, on hi ha la Marilyn Monroe, que ja van tenir una edat, ja tots plegats, però jo crec que aquí, doncs, s'ha consumat un fet dins d'una forma de la gestió del poder que, malauradament, és tradicional a Rússia.
Però fins a quin punt beneficia o no a Putin?
Això és el debat. És a dir, aquí hi ha un debat de si beneficia o no beneficia. El que sí que està clar és que a partir del moment que ell fa el cop d'estat o l'aixecament que fa,
sí,
i, a més, al cap d'unes hores, el pare, que encara s'entén menys, perquè està a 200 quilòmetres de Moscou sense que ningú el pugui parar, i ell mateix decideix que el pare, suposadament, perquè ha fet un acord inspirat per un personatge encara més estrany, que és Lukashenko, que diu que s'anirà exiliat a viure a Bielorússia, però al cap, el tercer dia està a Bielorússia i es cansa i se'n va una altra vegada a Moscou. Per tant, tot és extremadament estrany. A partir d'aquell moment, a partir del moment que ell desafia tan obertament a Putin, és que aquest senyor no té viabilitat. Segurament aquest senyor no va calcular el que feia. Ell devia pensar que faria un aixecament, que altres unitats militars s'aixecarien i que això provocaria el que semblava que ell buscava, que era un canvi a la cúpula militar del Kremlin, no la política, no? I això no ho va aconseguir. Llavors, ell tenia uns enemics declarats oberts a l'exèrcit i no necessàriament l'ordre o la gestió ha de venir del Kremlin, també pot venir dels entorns del Ministeri de Defensa, dels... En qualsevol cas, ell va posar en evidència davant del món que el Putin era molt menys intocable del que semblava i que era molt menys poderós del que semblava, no? I això, doncs, havia el preu era molt elevat. El problema és que el preu li ha anat per ell, els altres de la cúpula i els pobres tres tripulants, els que portaven l'avió i l'hostesa, que passaven per allà, no? Però, com dic, la tradició russa de gestió del poder, doncs, ens té acostumats a això. Hi ha coses molt més encara sofisticades que aquestes.
Que aquestes que hem pogut veure aquest estiu. Dius, Manuel, però que el The Guardian, això ens ha cridat molt l'atenció, fa un repàs de les maneres més comunes que ha fet servir Rússia per... ja rius, per eliminar oponents del Kremlin,
sí,
començant per l'enverinament.
Sí, l'enverinament és el que últimament s'ha utilitzat amb més sofisticació i que és per on pensava jo que aniria la cosa.
Que aniria la cosa.
Aniria la cosa.
Clar, però
l'altra alternativa, perdona, era tothom creia que aquest senyor tenia una afició a Àfrica perquè tenia tropes desplegades per allà. Era més fàcil muntar, o més creïble, un accident a Àfrica, on tot és més...
On tot pot ser, no? La informació...
No, i a més ella està lluitant i rebels i contra rebels.
I que pot encaixar millor.
Tal, i en canvi algú ha decidit, no, ho fem al mig de Rússia i
perfecte,
que quedi clar.
I que quedi ben clar. Però abans d'entrar, diguéssim, amb aquest repàs de les maneres més comunes que, com dèiem, ha fet servir Rússia per eliminar aquests oponents del Kremlin, deixa'm preguntar-te...
El poder rus.
Aquest nom, el de Josep de Ribes i Bullons. Ja rius. Però escolta, qui va ser aquest català?
Bueno, això és un exemple de com es gestiona les dissidències al poder i a la història russa. Josep de Ribes i Bullons és fill de catalans, ell neix a Nàpols, i per qüestions de la història,
sí,
ell acaba sent també un mercenari que treballa per Rússia. Però es veu que era tan bo fent de mercenari que acaba a dalt de tot. Vull dir, s'acabarà...
Sí, va pujant, diguéssim,
no, com a bon català.
Sí, en aquest cas, amb les massacres que va fer, tampoc no
treballa
sé si l'hem de reivindicar molt o no, però precisament és...
Per descomptat, sí, no, però em refereixo ell, que els catalans són gent seriosa.
I va treballar, ah. I els turcs se'n recorden d'ell, diguem-ne, perquè
pobrets,
va fer fora molts, no? Però, diguem-ne, ell arriba al nivell que ell es casa amb una aristòcrata russa i la seva padrina de casament és la Sarina, Caterina la Gran.
Imagina't,
I a més jo recordo el 16 que vam anar de viatge a Sant Petersburg i perdut per l'Ermitage buscant els, com es diu, els Da Vinci, que hi ha dos Da Vinci, però sí, sempre t'acabes perdent, arribo i, pam, me'l trobo, en un vell, el seu retrato penjat a la sala dedicada al segle XVIII rus, no? I com que jo l'havia vist, perquè ho havia vist i el tenen allà penjat.
Per tant, homenatjat, diguéssim,
homenatjat. És un català que participa amb el Lamant i el factòtum de Caterina la Gran, que era l'almirall Potemkin, amb l'organització de la flota russa, que el que farà fent és conquerint el que actualment és Ucraïna i Crimea pels russos durant el segle XVIII. I acabarà sent ell el primer governador d'Odessa. I, de fet, ara fa poc li van treure l'estàtua d'Odessa, perquè com que
fora,
han tret tot el que sigui rus, però el principal carrer d'Odessa, de Ribaskaya, està el seu nom, no? I és un personatge, doncs, que acaba tenint un gran poder, però que també li passen aquestes coses que a vegades passen a Rússia, que de cop i volta, doncs, ell formava part d'aquest entorn de Caterina la Gran, Caterina la Gran mort, puja el seu fill de Caterina Gran, Pau I, que no s'estimava gaire la seva mare, bàsicament perquè va ser testimoni de com assassinava el seu pare per ser la Sarina, i no estava gaire a favor, i el mateix de Ribes comença a participar en un complot amb altres nobles russos per acabar amb el tsar, i enmig del complot, això ja és molt de pel·lícula, però real, ell li agafen uns atacs de malària, perquè ell havia contret la malària quan construïen Odessa, que ella es va fer ric fent allò, també fent el que fan molts catalans, diguem-ne, de fer l'egipci, i allà, aquella època ho feia tothom, tampoc direm ara que és un cas estrany, i ell li va agafar uns atacs de malària on tenia deliris. I els seus propis companys, per por que en els deliris deixés anar informació sobre el complot contra el tsar, el van enverinar amb ell.
Però això sí que és de ciència-ficció, eh?
Doncs això és com a vegades es gestiona el poder en certs imperis, diguem-ne, no? Que és curiós en aquest cas que és enverinat pels seus, diguem-ne. Clar. No és que són a l'oposició, no? Però com que tenia la malària... I bé, és curiós, no? Jo des del principi que va començar tot el problema, doncs, perquè a més recordo que en les primeres operacions russes, que a més va ser conquerir, atacar l'illa de la Serp, que és una illa petita, però molt estratègica, que hi ha davant d'Odessa, qui l'havia conquerit per primer de tots va ser el Josep de Ribes i després...
Ja ho diuen allò també, que de catalans n'hi ha a tot arreu.
Això és cert. Això és cert. I també una mica criminals, perquè aquest...
Déu-n'hi-do.
Com a mercenari també... Deixa-la anar.
Escolta, reprenem això, si et sembla, el tema de les tècniques que tenia el poder, que té el poder rus.
Bueno, tradicionalment, perquè això no és un tema nou del Kremlin actual, durant tota l'època soviètica, la investigació en enverinaments, Rússia sempre ha anat molt avançat.
Molt avançats. No? Sí.
Molt avançats.
Sí.
La qüestió és que segurament abans que hi havia menys transparència, que en dèiem, o que hi havia menys mitjans, potser els anaven enverinant la gent i la gent se n'assabentava.
Sí,
no?
Clar.
I en canvi, recentment, crec que va ser el 2006, va haver el famós cas d'aquell dissident rus que estava al Regne Unit, que el van enverinar amb plutoni... I es va generar tota una situació molt, molt complicada, perquè després es va demostrar que això venia de Rússia, també al Regne... El Regne Unit ha sigut un lloc on tradicionalment hi han anat molts exiliats russos. De fet, hi va haver una època que uns certs barris, els més cars de Londres, ja no en deien Londres, en deien Londongrad, no? Perquè l'havien comprat tots els russos,
tots els russos
uns
cap allà.
Partidaris del règim, i els altres que havien canviat, però que s'havien emportat els diners cap allà, diners que tampoc ningú sap com havien fet, tampoc els que els haguessin fet, diguem-ne, aixecant-se molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora, poder sí, però molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora per fer coses que no són del tot. I, doncs, allà s'ha anat creant una part, diguem-ne, de l'oposició russa, no? I això tenim, que crec que és el 2010, que hi ha un segon cas, que aquest va ser Salisbury, que també va ser molt, molt sonat, doncs, perquè hi va haver també un exoficial i militar rus que s'havia passat en el seu moment als britànics, que va ser enverinat també amb una gent que es deia Novitox, no? Aquest va ser un cas molt estrany, perquè, a més, es veu que el verí el van posar dins una ampolla de perfum de Nina Ricci.
Què dius ara? Sí, sí, Nina Ricci, eh?
Nina Ricci.
Molt bé.
Perquè a Rússia el Nina Ricci pues,
t'agrada.
I el van deixar allà com si se l'haguessin oblidat.
Ah.
I llavors va ser ell i la seva filla, i la filla el va agafar, va dir, ah, mira, es van començar a posar i patapom.
Víctima col·lateral, per tant, la filla.
Exacte. I una altra senyora també, que es veu que va trobar Nina Ricci, pobreta, el que no tocava.
És molt llaminer.
Ostres, tu, que està propagant ara.
I quan...
Amb el cas anterior era un té. És, o sigui, aquest senyor se'n va a fer una reunió en un hotel de Londres.
Va, o sigui, va evolucionant la tècnica, diguéssim.
Bueno, un era el plutoni aquest, l'altre era el Novitox. Hi han hagut casos diversos, diguem-ne, amb tot el que té a veure amb enverinaments, no?
Però sí que és veritat que...
I aquests
que
són els coneguts.
Aquests són... Mira, és que andava per quina volia Manuel, perquè a l'entorn de Putin hi ha una sèrie de morts inexplicables que sembla que no s'ha acabat de treure mai l'entrellat, no?, del que va passar realment.
És
com
que
aquest...
d'això es tracta, diguem. Home, tampoc és... És a dir, és perquè ha de gestionar el poder en base a la por, que és com ho fa el Putin.
Sí.
Diguem-ne, ha de generar por. I la por també, el desconeixement ajuda. Perquè allò és fins i tot coses que serien més explicables, si ho són menys, doncs, tenen molt més sentit, no? Hi ha hagut els assassinats clàssics, com de la famosa periodista, l'Anna Politkovskaya, doncs, sí, que la van assassinar trets, i hi ha hagut tants casos com aquests, però n'hi ha d'altres, i alguns han passat aquí. Alguns oligarques russos que l'han trobat penjat a la dutxa a la seva casa de la, diguem-ne, de per allà a la Costa Brava, no? Vull dir que hi ha gent que cau per les escales, hi ha gent que té accidents als hospitals, són coses, doncs, que... Tradicionalment a Rússia, si ets poderós i t'enfrontes al govern, et passa, però que ara hi ha més coneixement. Però és cert, sí, sí.
M'ha agradat que... això, ara hi ha més coneixement.
Efectivament. No sé, a veure, estem parlant d'una cosa molt terrible, no? Però hi ha una pel·lícula, que no sé qui l'ha vist o no, que és La mort de Stalin.
Sí.
I és en paròdia. però si tu te la mires, és una paròdia que explica una situació duríssima que es vivia. Ah. I allà les purgues que es feien eren setmanals i la gent se l'eliminava, però amb una facilitat, i amb una frivolitat com després també havia passat amb el règim dels Khmers i a tants altres llocs, no? Però amb el Carros, clar, tu vas veient que la història, malauradament, es repeteix, no? Perquè, per altra banda, estàs parlant d'un país, doncs, amb una capacitat, diguem-ne, de creació cultural, amb una història riquíssima, però, bueno, que en aquests moments també està duent a terme una guerra que encara algú ens ha d'explicar el sentit de tot plegat, no?
Mira, tu què deies de la guerra, no? Perquè és aquest sentit de tot plegat que moltes vegades... En quin punt estem, ara, en aquesta guerra?
Estem en una situació de bloqueig que ja fa mesos que es dona. Sembla ser que hi ha un petit trencament del front i que potser per aquí els ucraïnesos estan intentant fer força.
Perdona que... professor Manonelles, però que crec que va ser... No sé si va ser ahir o abans d'ahir, però el mateix Zelensky va destituir el seu ministre de Seguretat, sí, si no m'equivoco, no?
Per ell, ell va, de... va anunciar... Ho ha d'aprovar el Parlament. Llavors va dir que demanaria que el Parlament... canvies el ministre de Defensa. Llavors, aquí hi ha dos motius. Jo crec que n'hi ha tres, bàsicament. Una, quan portes 500 dies gestionant la guerra, ja deus estar destrotant.
Bueno,
Això no vol dir que ell vulgui deixar de ser ministre, el que deixa de ser ministre, però sí, vull dir, la pressió... Llavors, sí que és cert que els primers mesos de la guerra, amb la capacitat de resistència, amb la primera contraofensiva, doncs, l'exèrcit ucraïnès i Ucraïna en si, i el propi Zelensky, que el teníem com per un titella, doncs van demostrar i el món va canviar l'opinió completament, i ara portem ben bé més de mig any on la situació està molt estancada. Que és culpa del ministre o no, no ho sé.
No ho sabem.
També és cert que en paral·lel hi ha hagut casos de corrupció, que han anat sortint per un costat, que han anat sortint per un altre, però Ucraïna... que els inveixi Rússia no deixa de fer que abans que els inveixi Rússia fos un dels països més corruptes del món, no? Però, clar, a Occident, doncs, això genera mals ulls, no? Per tant, jo crec que és un recanvi fruit, doncs, del desgast i també del desgast, diguem-ne, d'una situació com aquesta. També diré una cosa, ens van passar mesos tots parlant de que si els Leopard, que si els Challenger, que si els tancs, que si aquests, que si això canviaria, han arribat els tancs i no han aconseguit... diguem-ne, canviar la situació. No, ara es parla molt dels F-16, però, bueno, ja han dit que els F-16 entraran en actiu la primavera de l'any que ve, no? Per tant, crec que estem en un escenari d'estancament...
Mare que encara, meva, que durarà.
Per desgràcia, durarà.
Per desgràcia, durarà. Per cert, ho hem de deixar aquí, aquesta mirada cap a l'exterior que farem amb el professor Manonelles cada 15 dies, el nostre mapamundi particular, però abans dejar que un apunt, no?
Sí, perquè és que aprenem tantes coses amb el professor Manonelles i, efectivament, hem trobat aquests castells, aquestes torres humanes doncs que es construeixen a la Índia i es diuen govindas. Són les torres humanes que s'alcen segons la tradició hinduista durant el festival religiós hindú Janmashtami, que seria, doncs, això, a la Diada Castellera de Sant Fèlix, a la Índia.
Crec que els de Vilafranca ja hi han estat.
Ah, sí?
Ja que hi ha hagut algun primer intercanvi, això.
I diria que els xics no els deixen pujar, per això, no? Amb aquesta... Ah. Pot ser o no?
Està prohibit, ja... sí, tens raó, prohibit. Està prohibit que hi pugin els nens, i a més no van en camisa, eh? Sembla que van amb samarreta vermella.
Sí, és diferent. I van amb una manguera, perquè fa molta calor i van ruixant
mai. Això m'agrada.
Això ho haurien d'aquí 4 dies, aquí també, sí, perquè amb la calor que fa...
Això estaria bé. Analista, expert en relacions internacionals, també professor, amic del programa, professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, professor Manonelles. Moltíssimes gràcies, de bo, per comptar, diguéssim, anava a dir comptar amb nosaltres, nosaltres comptem amb tu, però és un plaer, com sempre.
Igualment,
eh?
Un plaer.
Va, que arribem al punt de les 4, Hard, que això ja està fet, eh?
Sí, una hora
més de fabricació pròpia, i arribarem al punt de les 6, però abans ens posem al dia amb els principals titulars i a la tornada Pau Gascó amb el Bonateca i Tertúlia Esportiva. Fins ara.